Bon dia, com esteu?
Bon dia de temperatura a l'alça, matí fred amb alguns bancs de boira, però el dimecres serà en conjunt assolellat i amb temperatura màxima que pot superar els 20 graus.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'aquest dimecres 24 de gener de 2024. Avui, a Verges, veuran sortir el sol d'aquí a 8 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 6 graus. Dies de gran amplitud tèrmica a causa de les altes pressions i l'estabilitat atmosfèrica que fa que el dia comenci ben fred, avui una mica menys que ahir. Mínimes que han quedat entre els 2 i 5 graus al Baix Empordà i que contrastarà amb l'ambient suau o fins i tot que lleugerament càlid que ens espera al migdia. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podeu escoltar en emissió a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que la policia de Platja d'Aro ha detingut un delinqüent amb més de 8 ordres de recerca i captura. A més, també hem de parlar de la gamba de Palamós, ja que un estudi del CSIC explica que és la més ben gestionada de Catalunya. I també hem de destacar que han començat a aplicar-se els nous canvis en la circulació de la carretera vella de Calella de Palafrugell. Ho ampliarem tot l'informatiu. A més, avui parlarem amb la membre de la secció cultural del Centre Excursionista Montclar, impulsora del projecte de Cine Xic a Sant Feliu de Guíxols, la Berta Seguer. I com cada dimecres, també parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'Humos un Glob. De seguida ho repassem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot saludem en Dani. Bon dia, Dani.
Bon dia.
També tenim a la Carla. Bon dia, Carla.
Bon dia.
Bon dia, Sergi.
Bon dia.
I també tenim a la Paula. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies del Baix Empordà. I és que, com explicàvem, la policia de Platja d'Aro ha detingut un delinqüent amb 8 ordres de cerca i captura. Mariona.
Dissabte, la policia local va detenir un home de 40 anys en un control de trànsit després de descobrir-se que tenia 8 ordres de detenció actives i 3 d'ingrés a presó. Segons ha informat el Diari de Girona, el sospitós, amb domicili a l'àrea metropolitana de Barcelona, té un extens historial criminal amb més de 30 incidents registrats majoritàriament per furts.
I la pesca de la gamba de Palamós és la més ben gestionada de Catalunya, segons un estudi del CSIC. Paula.
Un equip de l'Institut de Ciències del Mar ha comprovat que l'índex de sobrepesca és un 25% inferior que la resta de pesqueries de gamba vermella de la costa catalana.
I tal com explicàvem al principi del programa, comencen a aplicar-se els nous canvis de circulació a la carretera vella de Calella de Palafrugell. Dani.
Sí, la novetat més destacada és que torna una circulació parcial en dos sentits per als veïns de la zona i s'instal·larà un radar de tram a la part que està oberta a la ciutadania. A més, es crearà una nova rotonda paral·lela a la primera que hi ha a l'autovia i que servirà per distribuir els vehicles.
I la setmana passada, l'Institut Ridaura de Castell d'Aro va rebre el segell Label France Education, un guardó atorgat pel Ministeri d'Exteriors francès, que reconeix els centres educatius que aposten per un ensenyament bilingüe de la llengua i la cultura francesa. Carla.
La directora del centre, Núria Albertí, assegura que la certificació atorgada pel Ministeri d'Exteriors de la República Francesa representa un reconeixement a la feina que l'Institut fa des de fa 20 anys en matèria de llengua francesa.
I el Teatre La Gorga de Palamós commemora el Dia Mundial de la Cultura Africana amb el concert de Cairo Band. Mariona.
La Gorga ha programat el concert Compartir de la Cultura de Casamans a càrrec de la formació Cairo Band, que impulsa un projecte artístic social que neix a la regió de Casamans. El seu objectiu és donar a conèixer l'art i la cultura d'aquest territori del sud de Senegal i ajudar els desfavorits a través de la música. Aquest concert tindrà lloc dissabte i s'emmarca en els actes de commemoració del Dia Mundial de la Cultura Africana i dels Afrodescendents que se celebra avui.
I dues pastisseries del Baix Empordà entre les 50 millors de Catalunya.
La Mostra Internacional de Sant Vicent dels Horts va premiar aquest cap de setmana la pastisseria Gou de Palafrugell i la pastisseria Maison Marcel de Sant Feliu de Guíxols.
I una notícia esportiva que vam conèixer ahir mateix. El bàsquet Girona va anunciar la destitució del tècnic Salva Camps. Què més en sabem, Sergi?
Malgrat la derrota del cap de setmana a la pista del Breogán, que suposava la setena consecutiva del club gironí, semblava que Salva Camps continuaria a la banqueta. Almenys això s'intuïa, ja que aquest mateix dilluns va dirigir l'entrenament de l'equip. Però els fets es van precipitar i ahir dimarts es va oficialitzar la seva destitució.
I en esports del Baix Empordà cal destacar que aquest 23 de març arribarà la segona edició del Corre Poble, una cursa popular on cadascú defensa la samarreta del seu poble. Què més en sabem, Carla?
Es tracta d'una iniciativa del Consell Esportiu del Baix Empordà i que aquest any espera arribar als 1.500 participants. L'objectiu del Corre Poble, que enguany se celebrarà a Calonge i Sant Antoni, és que cadascú defensi els colors del seu poble mitjançant les samarretes. Tindran samarreta pròpia aquells municipis que tenen tècnic d'esports, mentre que la resta de pobles correran sota el nom de Corre Poble.
I Palafrugell i Torroella de Montgrí acolliran dues de les curses simultànies de Run for Cancer.
Aquesta cursa, organitzada per la Fundació Oncolliga Girona, serveix per commemorar el Dia Mundial contra el Càncer. S'assumen a la iniciativa els municipis d'Aiguaviva, Flaçà, Maçanet de la Selva, Navata, Olot, Planoles, Porqueres, Riudellots de la Selva, Salt i Tossa de Mar.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Hem de destacar, per exemple, que als Estats Units Donald Trump està a un pas més a prop de convertir-se en l'aspirant republicà a la Casa Blanca. I és que aquesta nit ha guanyat les primàries a New Hampshire, el segon estat en votar aquest any electoral. En espera dels resultats definitius, amb prop del 85% escrutat, s'ha emportat el 55% dels vots i ha quedat a 10 punts de la seva única rival, Nikki Haley. Sempre que un aspirant republicà ha guanyat les primàries a Iowa i New Hampshire, ha acabat sent el candidat del partit a la Casa Blanca. Per la seva part, Biden, que ha guanyat les primàries demòcrates, ha emès un comunicat on també dona per feta la nominació de Trump en aquesta cursa a la presidència a la Casa Blanca. Hem de destacar també que han detingut a Argentona un depredador sexual que hauria abusat d'una setantena de menors. La policia espanyola el qualifica d'autèntic depredador sexual de menors i explica que s'aprofitava de la seva proximitat amb els infants per guanyar-se'n la confiança. L'acusat és Miquel Nieto, que fa 9 anys havia sigut candidat d'Iniciativa per Catalunya a les eleccions municipals. Per ara se sap que l'acusat treballava de monitor d'activitats extraescolars a almenys 5 escoles de l'àrea metropolitana de Barcelona. De moment han identificat 9 de les 70 víctimes, la majoria tenen entre 10 i 12 anys i n'hi ha d'arreu de l'estat espanyol. També hem de destacar que la Federació Espanyola denuncia la filtració dels àudios del bar del Madrid-Almeria. L'ens federatiu ha emès en un comunicat en què informa que ha presentat una denúncia davant la Guàrdia Civil per l'extracció dels àudios del polèmic partit de diumenge al Santiago Bernabéu. La Real Federació Espanyola de Futbol, que a la vegada manté oberta una investigació interna sobre l'ocorregut, considera que és extremadament greu que s'hagi pogut filtrar aquest material audiovisual d'àmbit totalment professional i privat i espera poder trobar respostes com més aviat millor per depurar responsabilitats. Doncs veurem també què acaba passant amb això. I ara anem a conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia.
Bon dia.
Matí per sortir abrigats de casa, però després al migdia la jaqueta ens farà una mica de nosa, és així?
Dies de gran amplitud tèrmica a causa de les altes pressions i l'estabilitat atmosfèrica que fa que el dia comenci fred, avui una mica menys que ahir, amb mínimes que han quedat entre els 2 i 5 graus al Baix Empordà i que contrastarà amb l'ambient suau o fins i tot lleugerament càlid del migdia quan el termòmetre pot superar avui els 20 graus. La persistència de les altes pressions i el refredament nocturn també pot estimular l'aparició de boires o núvols baixos durant les primeres hores del matí, però en conjunt la jornada dimecres serà assolellada. Demà jornada fins i tot primaveral en temperatura, tant mínima com màxima que puja, i el termòmetre s'enfilarà entre els 22 i 24 graus de màxima, en temps majoritàriament assolellat.
Doncs gaudirem d'aquesta pujada de les temperatures, però esperem recuperar una mica la normalitat pel que toca durant aquesta època de l'any. Moltíssimes gràcies, Albert. I el comentari d'avui ens el porta l'Andreu Paneque.
Per raons de feina, però també per raons vivencials, aquests últims mesos he estat donant voltes a un concepte, l'adolescentrisme. Per a aquelles persones que no coneixeu la definició, se'n diu adolescentrisme aquell sistema de decisions en les que es decideix sobre el futur de les joves, però en les quals no se les té en compte. Però bé, us posaré altres paraules que segurament sí que les haureu sentit en algun moment de la vostra vida. Ja ho entendràs quan siguis més gran. L'experiència et farà veure que això no és així. I com aquestes, milers. El paternalisme dels adults cap a les joves hi ha estat i és present al nostre dia a dia. Per exemple, l'altre dia va sortir un estudi en el que s'explicava que les joves catalanes han de destinar més del 100% del seu sou al lloguer, si es volen emancipar. Els comentaris d'aquell post al Twitter, persones adultes opinaven sobre el tema titllant de ganduls els joves, perquè quan elles eren joves es treballava més i no es queixaven tant. O un altre exemple. En un altre espai, una classe universitària, una persona talla l'intervenció d'un jove sobre la seva percepció del perill amb l'auge de l'extrema dreta. Tot? Sabeu per què? Doncs perquè ella li volia explicar què hauria de sentir el jove. Volem que les joves siguin emprenedores, resilients, justes i tot el que sigui possible el dia de demà. Però fins llavors no les deixem aportar en el procés de decisió. O fins i tot els diem que s'equivoquen. Llavors, però, quan arriba el moment, volem que s'involucrin, estiguin al peu del canó i, si pot ser, aportin el canvi. Potser, i només potser, hauríem d'intentar escoltar-les una miqueta abans, només perquè d'aquesta manera les podem fer partíceps i podem teixir comunitat.
Doncs escoltem i, sobretot, teixim comunitat. Moltíssimes gràcies, Andreu, pel comentari. I quan falten 3 minuts per un quart de 9, comencem amb el repàs de les principals notícies del Baix Empordà. I és que hem de destacar que la policia de Platja d'Aro ha detingut un delinqüent amb 8 ordres de cerca i captura i 3 d'ingrés a presó. Què més en sabem, Mariona?
Dissabte, la policia local va detenir un home de 40 anys en un control de trànsit després de descobrir-se que tenia 8 ordres de detenció actives i 3 d'ingrés a presó. El conductor del vehicle va ser identificat sense incidents. No obstant això, va ser el passatger qui va centrar l'atenció després d'intentar despistar la policia sobre la seva identitat. Finalment va ser identificat com el subjecte amb múltiples ordres de captura, incloent 3 per l'ingrés immediat a presó. Segons ha informat el Diari de Girona, el sospitós, amb domicili a l'àrea metropolitana de Barcelona, té un extens historial criminal amb més de 30 incidents registrats majoritàriament per furts. Per altra banda, el conductor del vehicle, encara que comptava amb diversos antecedents policials, va ser alliberat ja que no pesava cap ordre de detenció sobre ell.
I la pesqueria d'arrossegament de la gamba vermella de Palamós és actualment la més ben gestionada de tot Catalunya, segons un estudi impulsat per l'Institut de Ciències del Mar, que depèn del Centre Superior d'Investigacions Científiques. Paula, què més en sabem?
Tal com apunta aquest informe, l'índex de sobrepesca és un 25% inferior respecte a la resta de pesqueries de gamba vermella de la costa catalana. L'estudi també destaca que aquest índex de sobrepesca és un 18% inferior respecte a la zona mediterrània nord-occidental. Aquestes conclusions extretes del projecte Aristoc, liderat per l'Institut de Ciències del Mar, han permès fer una avaluació detallada de l'estat de les poblacions de gamba vermella a Palamós i comparar-la amb altres zones del litoral català. Així mateix, el projecte ha propiciat l'aplicació per part de la Confraria de Pescadors de Palamós de mesures de cogestió excepcionals i pioneres que han permès que la pesqueria, que va arribar al seu punt crític l'any 2005, s'estigui recuperant més ràpidament que altres pesqueries del litoral català. Per afrontar la situació delicada de la gamba vermella a la Mediterrània Occidental, fa 15 anys la cofreria de Palamós va començar a adoptar diverses mesures de recuperació. Algunes d'aquestes mesures van ser la millora de la selecció de les xarxes d'arrossegament, que des del 2017 utilitzen una malla quadrada de 50 mil·lilitres per reduir la captura de gambes petites i promoure la seva maduresa sexual. A més, des del 2019 s'utilitzen portes semipelàgiques a les xarxes, les quals, a diferència de les demersals, no pertorben el fons marí, reduint així la resuspensió de sediment i beneficiant les espècies demersals.
I què inclouen les altres mesures?
La reducció de l'esforç de pesca de 12 a 11 hores diàries, també la limitació de la potència dels motors dels vaixells, la reducció de la flota de 22 a 16 vaixells des del 2018 i l'establiment d'un període de veda de 60 dies a l'any. Aquestes accions s'han anat adoptant de manera voluntària i suposen petits passos cap a la declaració de sostenibilitat de la pesqueria de la gamba de Palamós. En el marc del projecte Medfish, liderat per Marine Stewardship Council i també una altra organització, es va definir el 2017 un pla d'acció per abordar les àrees de millora de la pescaderia segons l'estàndard de pescaderies. Aquest pla ha servit com a full de ruta per avançar cap a la possible certificació dins del programa de l'MSC. Si s'aconsegueix la gamba vermella de Palamós, es convertiria en la primera pescaderia demersal o d'arrossegament de fons a obtenir aquesta certificació a la Mediterrània.
I han començat a aplicar-se els nous canvis de circulació a la carretera vella de Calella de Palafrugell, consensuats entre l'Ajuntament i els veïns i que serveixen per revertir algunes de les modificacions que es van fer durant el mandat passat. La novetat més destacada és que torna una circulació parcial en dos sentits per als veïns de la zona i s'instal·larà un radar de tram a la part que estigui oberta a la ciutadania. Què més en sabem, Dani?
Sí, aquesta setmana s'han començat a despintar les senyals de terra que indicaven els sentits de circulació des del 2022, quan es van fer les modificacions de trànsit. A més, es crearà una nova rotonda, paral·lela a la primera, que hi ha a l'autovia, que servirà per distribuir els vehicles. I abans de l'estiu es preveu haver instal·lat el radar de tram i les càmeres que controlaran l'accés dels veïns als diferents nuclis.
I repassem, segons les diferents situacions possibles, com queda la mobilitat a la carretera vella. En el sentit Palafrugell-Calella de Palafrugell?
Aquí qualsevol conductor podrà entrar des de l'Avinguda Espanya i la rotonda Josep Pallach a la carretera Vella, que serà d'un únic sentit, en direcció de Palafrugell-Calella, amb velocitat limitada a 30 km per hora per un radar de tram. Es podrà circular fins passat Santa Margarida i la zona de les discoteques. I més enllà de l'antic parquè, hi haurà un nou giratori a la carretera Vella que connectarà a l'esquerra amb la primera rotonda de l'autovia. I allà els vehicles registrats com a veïns de Prat-Xirlo en aquesta rotonda de la carretera Vella, els veïns de Prat-Xirlo i la resta de barris del nucli podran continuar fins a casa seva per la carretera Vella i la resta de cotxes hauran de girar a l'esquerra obligatòriament i tornar a l'autovia. I des d'allà doncs, continua fins a Calella, Llafranc, per l'autovia. Tot plegat, com dèiem, ho controlarà una càmera de lectura de matrícules que s'instal·larà abans de l'estiu.
I en el sentit Calella de Palafrugell, Palafrugell?
Doncs en aquest sentit, la circulació està molt més limitada. De fet, serà impossible que els vehicles no registrats utilitzin la carretera Vella per anar de Calella a Palafrugell. El motiu és que l'accés des de Calella estarà permès ja des d'un inici només als vehicles dels veïns. El tram de Calella a Santa Margarida serà de doble sentit, com ja hem dit abans, però només permès a cotxes registrats, que quan arribin a la nova rotonda hauran d'entrar a l'autovia cap a la dreta. I la resta de conductors, ja des d'un inici, hauran d'anar obligatòriament per l'autovia.
I quan s'apliquen aquests canvis?
En aquests moments s'està fent la senyalització i la nova rotonda, que estaran llestes en les pròximes setmanes, i ja més endavant s'instal·laran les càmeres i el radar. La previsió és que estiguin llestes abans de l'estiu. La idea actual és que aquestes limitacions estiguin vigents tot l'any. Ara bé, segons com evolucioni la sinistralitat aquest estiu, l'Ajuntament es planteja relaxar les mesures durant la temporada baixa.
I com es pot accedir a les discoteques?
Sí, l'accés a les discoteques, al Terra Blanca i al Costa Este, és un dels aspectes més complicats de la mobilitat a l'entorn i un dels que pot generar més accidents. Ara s'hi podrà arribar per la carretera Vella, des de Palafrugell, però l'Ajuntament demana que es faci des de l'autovia, que tindrà un carril d'incorporació al trencant que hi dona accés.
I es manté el carril bici?
Segons l'Ajuntament, la via continuarà sent de prioritat per bicicletes i vianants. El primer tram de circulació única, allà es mantindrà el carril bici, i el tram de doble sentit, les bicicletes compartiran carril amb el cotxe.
I fa pocs dies, l'Institut Rei Daura de Castell d'Aro va rebre el segell Label France Education, un guardó atorgat pel Ministeri d'Exterior francès que reconeix els centres educatius que aposten per un ensenyament bilingüe de la llengua i la cultura franceses, Carla.
Des de l'Institut Rei Daura van veure la necessitat d'ensenyar la llengua francesa pel fet que el municipi de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró és una vila turística que congrega molts turistes francesos durant la temporada d'estiu. Fa 20 anys que està en funcionament el projecte. Això ho explica la directora del centre educatiu.
Nosaltres estem en un municipi turístic, en un municipi de costa. En el nostre institut venen els alumnes de Castell, Platja d'Aro, S'Agaró i Santa Cristina. Llavors, evidentment, la majoria, quan vagin a buscar feina, serà dintre del món de l'hoteleria, dintre del món del turisme, i el turisme francès en la zona de la Costa Brava, com vosaltres sabeu, és molt important.
A més, l'Institut Rei Daura ofereix als seus alumnes el batxibac, que, com apunta la directora del centre, permet obtenir el doble batxillerat, l'espanyol i el francès. També cal destacar que els alumnes que cursen el batxibac acaben la formació acadèmica de batxillerat amb un nivell avançat del marc comú europeu de referència.
I després nosaltres també oferim el batxibac. Llavors, qui li interessava continuar amb la llengua francesa, tenia la possibilitat dins del mateix institut de fer el batxibac. El batxibac és obtenir la doble titulació, batxillerat espanyol, batxillerat francès.
Núria Albertí assegura que la certificació Level France Education atorgada pel Ministeri d'Exteriors de la República Francesa representa un reconeixement a la feina que l'institut fa des de fa 20 anys en matèria de llengua francesa.
Bé, això suposa un reconeixement a la feina que portem fent de fa 20 anys, perquè, com ja et dic, va ser un procés que vàrem anar fent pas a pas.
I el Teatre La Gorga de Palamós commemora el Dia Mundial de la Cultura Africana, que és avui, amb un concert de Cairo Band, el grup musical que vol visibilitzar l'art i la cultura de Casamans, una regió que es troba al sud del Senegal. Què més en sabem, Mariona?
El proper dissabte, La Gorga ha programat el concert Compartir de la Cultura de Casamans a càrrec de la formació Cairo Band. El grup està format per 8 músics amb un projecte artístic social que neix a Casamans per donar a conèixer l'art i la cultura d'aquesta regió del sud de Senegal i ajudar els desfavorits a través de la música. En els seus concerts interpreten ritmes tradicionals de la regió africana de Casamans amb la barreja d'altres sons i influències com l'afrobeat o el reggae, fomentant i mitjançant la música i les arts escèniques el missatge Cairo, que significa pau i amor. Amb motiu d'aquest concert, el Servei de Ciutadania i Immigració de l'Ajuntament de Palamós distribuirà entrades gratuïtes entre els col·lectius africans presents al municipi per fomentar així el coneixement dels serveis i equipaments dels quals compta Palamós. De fet, al municipi hi ha un centenar de persones d'origen sud-africà de 8 països diferents, entre ells Gàmbia, Somàlia, Mali i Nigèria. El concert del proper dissabte s'emmarca en els actes de commemoració del Dia Mundial de la Cultura Africana i dels Afrodescendents que se celebra avui. El que diga vol promoure les nombroses i vibrants cultures del continent africà i dir les diàspores africanes d'arreu del món.
I durant el passat cap de setmana, la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts va premiar la pastisseria Gou de Palafrugell i la pastisseria Maison Marcel de Sant Feliu de Guíxols com unes de les 50 millors pastisseries de Catalunya. Paula.
L'any passat, Maison Marcel ja va rebre la Fava d'Or de Cacau i hem parlat amb la seva copropietària, l'Andrea Do Pico, per saber com han rebut la notícia de tornar a rebre un reconeixement.
Y hay una calidad de pastelero muy alta, entonces el mantenernos en la lista para nosotros es algo muy importante porque demuestra constancia y calidad, que es, bueno, yo creo que el ADN de lo que buscamos en nuestro trabajo.
Gou Pastisseria no fa ni un any que va obrir les seves portes i haver pogut aconseguir aquest guardó ha sigut tot un orgull, comenta la seva repostera Ruth Gou Sobirà.
Per nosaltres rebre un reconeixement així, primer de tot podríem dir que és un orgull, bàsicament per dos factors. Primer de tot perquè fa molt poquet que hem obert, no fa ni un any, aleshores som conscients que a Catalunya per sort tenim moltes pastisseries i que reconeixin un establiment que al final fa molt poquet que està obert, doncs és un orgull per nosaltres i al final com que aboca una mica el següent motiu per al qual també estem com molt orgulloses, que és que al final és un reconeixement a la feina ben feta, no?
En el reconeixement de les 50 millors de Catalunya, totes les pastisseries reben la mateixa distinció i valoració, sense priorització d'ordre ni de classificació. És a dir, la classificació respon a un ordre alfabètic dins les àrees geogràfiques. D'altra banda, també es va fer el lliurament de la fava de cacau durant la 7a edició de la mostra.
No sé si ens pots donar més detalls de la pastisseria Maison Marcel, que està ubicada al carrer Major 5 de Sant Feliu.
Està regentada per la parella formada per Frank Wenz i Andrea Dopico. Van obrir la seva botiga fa quasi 3 anys a Sant Feliu. Primer tenien una parada al mercat municipal i al febrer de l'any passat es va moure al seu actual emplaçament. I és que aquesta dolceria guixolenca es diferencia per elaborar pastisseria amb una estètica francesa utilitzant productes locals i de qualitat.
Me alegra decir que habiéndonos mudado de espacio, sirviendo a más personas, no solo hemos mantenido esa promesa, sino que la hemos afianzado aún más. Y ahorita el 80% de nuestros ingredientes provienen de menos de 100 kilómetros de distancia. Y además de eso, priorizamos los productores privados. Entonces, por ejemplo, toda nuestra leche para los helados y para los productos de bollería viene de Fonteta, además de Eusebi, que está aquí al lado. Trabajamos en Casteldaro con Canjuanals, todo lo que son frutas, que además producen en bio. Por ejemplo, los huevos vienen de Llagostera, nuestras avellanas de Bruñola, y así intentamos que cada uno de los ingredientes sea de pequeños productores cercanos, porque creemos que así es como podemos apoyarnos entre artesanos, de alguna manera.
Dopico comenta que no és fàcil obrir un negoci artesanal al Baix Empordà per la competència que hi ha amb la pastisseria congelada. Tot i això, Maison Marcel ha apostat per fer servir productes a seguir fent productes a mà sense conservants ni additius perquè senten que és la seva responsabilitat com a pastissers fer-ho així, segons ha declarat la seva propietària.
I de la pastisseria Gou ens en pots donar més detalls?
Dins del Nareta Cafè de Palafrugell trobem aquesta pastisseria d'autor creada per la Ruth Gou. Ella tenia clar que volia obrir un establiment al centre d'aquest municipi i va poder fer realitat el seu somni l'any passat.
Jo personalment, la Ruth fa molts anys que tinc al cap. Jo estimo Palafrugell per sobre de tot, el meu poble, i sempre, des que vaig començar a ser pastissera, per dir-ho d'alguna manera, el meu somni era obrir una pastisseria a Palafrugell. I l'Enara personalment tenia ganes d'emprendre seguint una mica la restauració, però en aquest cas amb alguna cosa més enfocat al món de l'esmorzar i així. Llavors ella tenia la idea del Nareta Cafè i va considerar que en el mateix espai hi podia encaixar molt bé una pastisseria, i va ser quan va trucar a la meva porta i juntes vam obrir el que és ara, no? Nareta Cafè i Gou Pastisseria.
L'Enara volia obrir quelcom relacionat amb la restauració i la Ruth una pastisseria. Per això van pensar de cohesionar aquests dos espais en un i van emprendre aquesta idea.
I una notícia esportiva que vam conèixer ahir mateix. El Bàsquet Girona va anunciar la destitució del tècnic Salva Camps. Malgrat la derrota del cap de setmana a la pista del Breogán, que suposava la 7a consecutiva, semblava que Salva Camps continuaria a la banqueta del club gironí. Almenys això s'intuïa, ja que aquest mateix dilluns va dirigir l'entrenament de l'equip. Però els fets es van precipitar i ahir dimarts es va oficialitzar, finalment, la seva destitució. Tots els detalls, Sergi.
El president de l'entitat, Marc Gasol, va explicar en roda de premsa que havien detectat una fractura entre jugadors i cos tècnic. També va destacar que pel bé del club han pres la decisió del canvi a la banqueta perquè l'equip s'estava tornant impermeable a les indicacions del tècnic. Gasol va assegurar que no ha estat fàcil, però que estan convençuts que el canvi d'entrenador servirà per fer reaccionar l'equip. El club treballa amb tres opcions de tècnics per agafar el relleu de Camps. han sonat els noms de Joan Peñarroya o Fotis Katsikaris. L'objectiu seria que el nou inquilí de la banqueta es pogués estrenar el proper cap de setmana en el partit contra el Granada. Si no fos possible, Àlex Formento, que forma part del cos tècnic de la casa, es faria càrrec de l'equip provisionalment. I respecte al seu futur com a jugador, que des de l'estiu passat no està clar, Marc Gasol va anunciar que, abans de finals de gener, farà públic si s'acaba retirant definitivament o continua jugant.
I aquest dia 23 de març arriba la segona edició del Corre Poble, una cursa popular on cadascú defensa la samarreta del seu municipi. Es tracta d'una iniciativa del Consell Esportiu del Baix Empordà i que aquest any espera arribar als 1.500 participants. Carla.
L'objectiu del Corre Poble, que enguany se celebrarà a Calonge i Sant Antoni, és que cadascú defensi els colors del seu poble mitjançant les samarretes. Tindran samarreta pròpia aquells municipis que tenen tècnic d'esports, mentre que la resta de pobles correran sota el nom de Corre Poble.
La idea era fer una cursa popular, de caire popular, una festa de l'esport, en el qual doncs, cada participant pugui córrer pel seu municipi. En aquest cas, doncs, hi ha 10 municipis representats amb la seva samarreta, perquè són els 10 municipis que tenen tècnic d'esports. En aquest cas, tot va sorgir la idea de la taula comarcal d'esports, en el qual hi participen tots els tècnics d'esports de la comarca. I després nosaltres, com a Consell Esportiu del Baix Empordà, acollim a tots aquells ajuntaments que no tenen tècnic d'esports. Per tant, la nostra samarreta, diguem, del Consell Esportiu és la lila que posa Corre Poble, i a darrere tenim el nom de tots els municipis del Baix Empordà que no tenen tècnic d'esports perquè se sentin representats.
En total són 10 els municipis que tenen tècnic d'esports i que, per tant, tindran samarreta pròpia en aquesta segona edició del Corre Poble.
Els municipis que estan representats,
sí,
hi ha Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Castellplatja d'Aro Sabaró, Sant Antoni de Calonge, Palamós, Pals, Begú, Torroella, la Bisbal, Palafrugell i el Corre Poble, que és Consell Esportiu del Baix Empordà, que representem a la resta de municipis.
Les inscripcions pel Corre Poble tenen dos terminis. El primer és fins al 3 de febrer i el preu és de 8 euros per a aquelles persones que ja van participar l'any passat i repeteixen samarreta, mentre que totes aquelles persones que hi participin de nou o aquelles que vulguin canviar la samarreta del poble, el preu és de 15 euros. A partir del 3 de febrer, els preus de l'inscripció passaran a ser de 10 i 28 euros respectivament. A més, totes les persones que s'inscriguin abans del 12 de febrer tindran garantida la samarreta, que és dissenyada i fabricada per l'empresa palamosina Brava Tramuntana.
I el Centre Excursionista Montclar s'ha adscrit al programa CineXic, impulsat per Òmnium Cultural, una iniciativa que fomenta la projecció de pel·lícules pels més petits de la casa en català. Aquest diumenge, 21 de gener, es va fer la primera projecció amb Ratolins i guineus, Una amistat d'un altre món. Per parlar-nos d'aquesta iniciativa, ens visita una de les membres de la secció cultural del Centre Excursionista Montclar, impulsora del projecte, Berta Seguer. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-vos com va anar aquesta primera projecció. Va haver-hi molt de públic?
Pues la veritat és que va anar molt i molt bé, perquè nosaltres, bueno, el teatre té un aforament de 100 persones i el vam completar. Vull dir que tot un èxit.
Sí, sí. Us esperàveu que la iniciativa tingués aquest èxit tan rotund en aquesta primera sessió?
Home, nosaltres ja pensant que vindria gent, perquè tothom, quan li comentaves, tothom, hòstia, nosaltres vindrem, o... i veies que la gent en tenia ganes, però que en planéssim tot, tant jo penso que no.
Mm-hmm. I, clar, el que comentàvem, que CineXic és una iniciativa d'Òmnium Cultural, però que vosaltres heu volgut adoptar aquí al Centre Excursionista de Montclar. Clar, com s'impulsa tot aquest projecte? Quin ha estat aquest procés per arribar a projectar aquesta primera pel·lícula en aquest espai que és un centre excursionista, al final?
Doncs mira, nosaltres en el Montclar, doncs, hi ha un teatre que... Quan nosaltres, tots els que érem petits, doncs, amb l'escola fèiem el teatre allà, els Pastorets, anàvem a veure rialles, i res, allò que anaves al Montclar, anaves al teatre i deies, hosti, hi ha aquest teatre i alguna cosa es tindria que fer, alguna cosa es tindria que fer, però bueno, al final el teatre és antic i té unes limitacions. Mm-hmm. I ens va arribar la proposta aquesta d'Òmnium Cultural i vam dir, hosti, encaixa superbé a el que és el teatre del Montclar, a les instal·lacions que tenim, i bueno, va ser així.
Mm-hmm, mm-hmm. Perquè, és clar, aquest teatre el vau haver de modificar, perquè entenc que fins ara feia anys que no estava en ús, no?
Bueno, és que al final, com que és una pel·lícula, llavors la pantalla ja la teníem així, sí que vam fer un rentat de cara en el teatre, que vam pintar, vam al terra, al ser de rajola, i venir molts de nens, vam ficar una moqueta... Vull dir, bueno, i tenim pensat anar fent de mica en mica quatre arreglos perquè quedi xulo. Però vull dir que al final és més de cara a obres de teatre que ja necessiten coses més grosses, no? Mm-hmm. Però per passar la pel·lícula al cine xic jo crec que, o sigui, és que encaixava totalment amb el que tenim.
Mm-hmm. Perquè aquesta proposta del cine xic són diverses projeccions de pel·lícules per infants en català, però és clar, tot aquest projecte no és gratuït, perquè projectar aquest tipus de pel·lícules evidentment té un cost. Com heu finançat el projecte?
Doncs mira, com que nosaltres al Montclar som una associació sense ànim de lucre, llavors el que vam fer és vam demanar a diferents associacions, a diferents empreses de poble, inclús particulars, aviam si ens volien fer de mecenes, i s'ha de dir que tota la gent que li vam dir, hosti, de seguida, sí, nosaltres ho fem, vull dir que, i s'ha impulsat gràcies a la gent del poble, mm-hmm, que han passat les pel·lícules.
Clar, tot això, vull dir, també és una feina que heu anat fent des de la secció cultural del Centre Excursionista Montclar. Ha estat complicat arribar a tots aquests mecenes?
No, al revés, ja et dic. De seguida que els hi deies lo de la proposta, ha sigut una proposta super ben rebuda. Mm-hmm. Vull dir, és que de la gent que li hem dit no hi ha ningú que hagi dit que no. Tothom ens ha dit, hosti, perfecte. Mm-hmm. Jo crec que la gent en tenia ganes. Vull dir, era algo que al final és cultura del poble, no? De que fa anys, pues, el Montclar, bueno, per Sant Feliu ha sigut un bueno, i és un centre excursionista que, bueno, que fa moltes coses, no?
Mm-hmm, mm-hmm. I potser aquestes propostes culturals donen un punt afegit al centre excursionista?
Sí, jo penso que sí, no? Bueno, vull dir, al final el centre excursionista està format per diferents seccions i tenir aquesta, jo penso que és guai, perquè a part tenim molts de nens i penso que van impulsar la cultura catalana i, o sigui, és maco, i a part que són unes pel·lícules diferents que no estan al cinema, no?
Mm-hmm.
Vull dir que...
Sí, sí. No, endavant.
Ah, no, que impulsen uns valors, que, bueno, que són xules, vull dir que...
Mm-hmm. Clar, jo el que volia preguntar és, quantes pel·lícules estan programades pel que queda d'any? Perquè entenc que no només es queda en aquesta primera pel·lícula de Ratolins i Guineus, sinó que hi ha més pel·lícules, no?, al llarg de l'any.
Sí, és un circuit de 9 pel·lícules.
Mm-hmm, mm-hmm.
Llavors, aquesta és la primera.
Mm-hmm.
I la següent ja la fem el 18 de febrer.
Mm-hmm, mm-hmm. No sé si podem saber ja el títol de la següent pel·lícula, o encara és aviat per descobrir-ho.
No, sí que el podeu saber. És l'univers de cultura d'en Nono.
Mm-hmm. I més o menys de què va? Quin tema hi podrem veure?
És d'aventures, és que encara no l'hem vista. Sí que és una aventura i, bueno, que és xula. Jo sé de gent que l'ha vist en altres llocs i m'han dit que és molt xula.
Mm-hmm. I, esclar, jo el que volia preguntar és, fa falta ser del Centre Excursionista Montclar per poder gaudir d'aquestes pel·lícules, per poder veure'n alguna? Què s'ha de fer per poder venir a gaudir d'una sessió de cinema en aquest espai més íntim que potser una sala de cinema?
Ara mateix, bueno, està obert a tothom. Llavors, l'única diferència és que si ets soci del Montclat costa 2 euros l'entrada i si no ets soci et costa 4 euros.
Mm-hmm.
Però llavors, aquesta vegada el que hem fet és que mitja hora abans hem obert les portes i bueno, al final ja capiu tothom. Llavors suposo que mira que si anem fent i que ve gent fora o hi hagués, però tampoc no crec que ens passi, llavors ja miraríem alguna altra cosa de reservar o així. Però ara com ara, mitja hora abans i ja està.
Mm-hmm. I ja per acabar l'entrevista, el que m'agradaria preguntar és per què és necessari que aquest tipus de cinema que no veiem a les sales de manera tradicional i a més en català, és necessari que arribi sobretot als joves?
Home, jo penso que és important per impulsar el que és la cultura catalana i la llengua catalana, i perquè quan vas ara a les plataformes i als cinemes quasi tot és en castellà i, bueno, jo penso que és important, no?, de no perdre el que és nostre.
Mm-hmm. Mm-hmm. I ja, per acabar, ja l'últim. Quina és la data de la propera projecció que comentàvem d'aquesta pel·lícula d'aventures?
És el 18 de febrer.
Mm-hmm.
A les 5 al Montclar. Uh-huh. A les 5 al Montclar i llavors, bueno, començarà a les 5, però a les 4 i mitja ja s'obrirà les portes.
Uh-huh. Doncs deixem això apuntat i moltíssimes gràcies, Berta Seguer, per presentar-nos aquesta proposta de Cine Xic que es fa a Sant Feliu de Guíxols, al Centre Excursionista Montclar. Moltíssimes gràcies.
Merci a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Adéu. I ara escoltem una mica de música amb Meghan Trainor i Made You Look. I go in my Louis Vuitton, but even with nothing on, babe, I made you look. I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do. Cause I'm about to make a scene. Double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up. Gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gon' do. Ooh. When I do my walk, I can guarantee you drop. Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your pop. I could have my Gucci on. With my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress, but I'm hotter when my morning hair's a mess. 'Cause even with my hoodie on, bet I made you look. I made you look. Mm-hmm. And once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary. This that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gon' do.
La Run for Cancer és una prova oberta.
Doncs bon dia, estem aquí amb en Jordi de la botiga de vins, licors, destil·lats i moltes coses més. La botiga que es diu Cal Àngel, una empresa familiar fundada el 1940 al vell mig de Sant Feliu de Guíxols, especialitzada això, en vins, escumosos, cerveses, licors i productes fins, d'aquells que en diuen delicatessen, pels nostres rebors. Et sembla bé si fem un petit tour i ens ensenyes una mica què tenim aquí?
Sí, home, i tant.
Estem amb en Jordi, doncs el principal, el causant de tot aquest parament de beuratges, i molt contents de que ens hagi rebut a Ràdio Capital.
Al contrari, som nosaltres que estem agraïts. No? Nosaltres, bueno, som la tercera generació, vull dir, l'empresa la va fundar el meu avi, vull dir, sempre estava en aquest mateix carrer Sant Ramon, sempre Sant Feliu, i bueno, hem anat tirant sempre cap al món dels vins i destil·lats i tal, i bueno, fins ara hem anat fent diferents coses i les coses que ens queden per fer, evidentment, no? Que és el divertit d'aquest món, que mai l'acabes.
I a més que esteu ben bé al centre de, sí, sí, estem, de Sant Feliu.
Sí, vam tindre la sort de trobar locals aquí en el centre i hem pogut anar creixent aquí dintre del centre, que és el maco, i dintre del nostre poble.
També teniu a l'altra part, diguéssim, un espai més com de súper de poble, no?
Sí, hem mantingut d'on veníem de l'alimentació i teníem una...
Aquells són els vostres orígens, eh?
Alimentació i també licors. En aquella època hi teníem vins a granel, també. Vull dir, tot això ja ho teníem, però ho teníem tot aquí al davant, amb una botiga que hi ha aquí al davant, que està ara, la tenim arreglada, però de moment la tenim tancada.
Més aviat com a magatzem, per
dir alguna cosa? Sí, magatzem, exposició, allà hem
fet... Perquè els vins a granel... Encara els conserveu, no?
Sí, sí, sí. Aquí és la sala de cates, que fem tot el tema de les cates, vale, que se'n cuida la meva filla, la Paula, que em fa un cop de mà i ens ajuda aquí amb el tema de les cates. I, bueno, la veritat és que la gent té molta acceptació al tema de les cates. Varen començar fa molt d'anys, potser fa 20 anys que varen començar amb el tema cates. Me'n recordo que la primera cata va ser amb una taula de... a quasi bé a terra, pràcticament, una taula petita allà, i érem 7 o 8 persones que ho fèiem, i ara, bueno, hi ha dies que vull dir que som força colla.
I en feu durant tot l'any, de cates, de tastos?
No, intentem fer un parell cada mes, depèn. Fem també una fira de vins, i una de l'Empordà, i una fira de...
Això després en parlem, perquè és molt interessant, aquesta fira. Què creus que... perquè és que de gènere n'hi ha per on tren, eh? Què destacaries tu com a tret característic per la gent que bueno, doncs, vulgui venir a fer-vos una visita?
Jo crec que vins de l'Empordà està a la zona, cada dia ens està donant més alegries el vins de l'Empordà, cada dia hi ha més elaboradors, gent jove que està creixent, que puja, que fa coses diferents, és un món molt divertit a l'Empordà ara. Jo destacaria tots, evidentment. Vull dir, no n'hi ha cap que no mereix el seu despreci, al contrari. Vull dir, elaborar un vi, vull dir...
Tots els respectes, sí, exacte, i tant. Des del primer, la primera gota que entra fins l'última, l'etiquetatge, l'envàs i tot plegat. Per exemple, per marxar també una mica de l'Empordà, ens agrada perquè teniu altres referències, que, per exemple, nosaltres doncs, hem conegut també a través vostre i també a través d'una altra enòloga, que és la Marta Arenas, que teniu, per exemple, vins com, per exemple, els de l'Àlex Barzen, que són uns vins de la vall de Mosel·la.
Correcte, sí, sí.
Com arribeu fins a aquests vins?
Bueno, això és curiós. Aquest senyor li encanta Sant Feliu, ve estiuejar aquí, i llavors doncs, un dia parlant, van dir, bueno, doncs, per què no me compres vins i tal? I vam arribar a un acord comercial i li comprem els vins directament des d'allà.
Ell mateix, eh?
Vull dir ell mateix ho porta, ell mateix els elabora, ell mateix ho va fent-ho. Vull dir que la veritat que també tenim alguns elaboradors francesos que ho fem així. Vull dir, al final al cap vas anar coneixent a la gent.
Molt bé, tenim aquí en Joan, que és una de les mans... dretes d'en Jordi Diqui Calàngel. Què estàs fent ara per aquí?
Bueno, de moment reposant. Posar una mica d'ordre, que després del Nadal sempre una mica de...
Heu tingut feina aquests dies de Nadal?
Sí, molta feina.
Què s'emporta la gent? Allò com a... S'emporta de tot, per dir, a parts iguals, o hi ha alguna cosa que tingui més èxit que l'altra?
Sí, de vins, destil·lats, de cava. Són èpoques de celebrar.
I en aquest sentit, vull dir, els empordanesos o la gent que ve aquí...
Tira cap a terra cada vegada
i més. I són de vida, és a dir, sí, fan bon paper.
Sí, 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 sí. Jo estic segur que a cada casa hi ha un bon rebost.
Una bona bodega,
una bona bodega, sí, sí.
Molt bé. Doncs ara continuarem fent el tour per aquí. Si et sembla bé, anirem aquí al Viadoll, que abans ens comentava Jordi, perquè és una cosa doncs, que s'ha conservat. Merci, Joan. I estem aquí amb els vins d'Adoll, que això, no sé si heu conservat les...
hem volgut conservar la part antiga. Les botes, diem, en sí que tenen anys, però no són les botes originals.
No són.
Abans teníem botes de mig bocoi, que se'n deien, que eren botes de 500 litres. I ara tenim, bueno, tenim aquestes botes de 220 litres, no? Que són la típica bota de Rioja. Aquestes botes es varen comprar ja fa potser 20 anys o 25 anys, i hem volgut conservar una miqueta l'essència antiga, eh? Vull dir, no fer-les gaire modernes. Ha sigut una miqueta la idea.
Se'n parla poc, no?, d'Òvia a granel?
Bueno, Òvia a granel cada dia es ven menys, diguem-ho així. Sí? Sí, la gent se tira més en els vins embotellats, eh? Però sí que hem volgut conservar aquesta part de la botiga, amb l'essència d'abans, però hem ficat aquí granes a granel, alguna de menjar també d'animals, no? Però vull dir, la idea ha sigut sempre voler fer, diguem, retrocedir una miqueta molt temps, saps? Vull dir, bueno...
La part positiva aquesta de no perdre...
L'essència, no?
L'essència del plat.
Sí que realment no és tan maco, no? Perquè és més brut, diguem, la part de bodega sempre és més diferent, eh?
Sí, no.
Però bueno...
És el que s'ha fet tota la vida, i si es continua fent és perquè...
Ah, exactament.
No? Perquè ens funciona.
Exacte.
Llavors... També alguna de les activitats que feu, a part dels tastos, que té, poquesament, té un èxit rotund, és la Fira d'Escumosos, en dieu?
Correcte. Ara ja fa bastant d'anys, vull dir, amb un company també d'aquí que estava ajudant amb mi, doncs vàrem decidir, tornant justament d'una fira de Sant Sadurní, que Sant Sadurní té fa molt d'anys, fer com una espècie d'algo semblant, no? I vam començar la fira, em sembla, aquest any ha fet 14 anys.
14 anys que feu...
Fem la fira cada dissabte abans de Verbena de Sant Joan.
El dissabte, apunteu-vos-ho, sí, sí. Doncs, dissabte,
sí, sí.
Abans de Sant Joan.
Abans de Sant Joan, sempre la fem. I l'any passat ja vàrem tindre una capiguda d'unes 1.200 persones que vàrem vindre. Sempre fem un format de 3 hores, que són de 6 a 9.
3 hores, allò, intenses?
Sí, sí, intenses, sí, sí. Tens, aquest any hi havia 33 cellers per tastar. Cada celler aporta 3-4 productes, que són el que pots tastar.
I on us poseu? Això es fa...
Això és tot el carrer.
Aquest mateix carrer?
L'Ajuntament ens dona permís per tallar tot el carrer Sant Ramon. Llavors triem el carrer Sant Ramon. Aquest any vam acoplar la part del pàrquing que tenim a l'entrada, del carrer Sant Ramon, pels clients, i el vam acondicionar per poder fer la cata. I va estar bastant bé, perquè vam col·laborar amb una entitat d'aquí, Sant Feliu, també, que fa coses sobre l'art i coses així. I la veritat que varen fer un mural... Bueno, va estar molt divertit aquest any, va ser diferent. Però sí, sí, la veritat és que la gent l'espera, ens ho demanen sempre.
Cada any, allò...
I el mes de maig...
Una cita obligada.
Exacte. I el mes de maig fem una fira molt més petita de vins de l'Empordà, però aquest any, petita, ja vam incorporar 15 cellers.
I això per quines dates cau?
Al maig, normalment ho faig.
Al maig?
Sí, sí. Al maig faig una fira i al juny faig
l'altra. Cap de setmana, deu ser?
Sempre ho faig els dissabtes, normalment a les tardes. Eh? Normalment sol fer de 6 a 9 o de 5 a 9.
El mateix format, també entenc,
sí,
aquesta fira.
Sí, sí, el que passa que és més petita, tallem la meitat del carrer, perquè no molesta el propietari de l'hotel, pobre, que té el pàrquing aquí darrere.
Sí, sí. I què més hi podem trobar per aquí? Que estàvem,
sí,
hem fet la zona de granel,
sí,
la zona
granel,
també dels tastos...
Bueno, aquí tenim tot el tema que serien els licors, veus? Tot el tema de licors, els destil·lats, diem aquí, tenim tot el tema de destil·lats, algo petit, diem, de conserves...
Olis de casa, conserves...
Sí, sobretot sempre buscant coses de casa, anxoves d'aquí de l'Escala... Aquí teníem tot el tema de vins també de Rioja, tota la part de Rioja... Tenim també el tema de priorats, terres altes, no? Tenim una zona climatitzada també aquí dintre, que ens l'hem deixada.
Què és la zona VIP?
Si bueno, pot... és la zona on diem, en tenim tots els vins més bons i tal, si vols vaig a buscar la clau.
Aviam si la... Sí, hi podem posar-hi el...
I aquí diem els vins una miqueta més especials, els quals s'han de conservar durant més temps i que són més bé vins de guarda.
Vins de guarda, eh?
Ah, exactament. Aquests serien els vins de guarda. I aquí diem, doncs, bueno, tenim...
Magnums, també.
Sí, treballem també bastant amb el tema de magnums i coses així.
Què li diries a tu, al client, per exemple, per què el magnum?
Bueno, el magnum jo trobo que fa festa.
Això, per començar, segur.
Sí, i a veure si el vi, el negre, evoluciona molt millor amb l'ampolla, i normalment solen ser un o dos anys més, més vells, diguem, que els que hi ha amb ampolla de 0,70, per regla general. Per tant, vol dir que trobaràs un vi més madur. Vull dir que... Normalment, a mi els mangos m'agrada aconsellar-los si sou colla. Vale?
A partir, perquè podem dir que una ampolla potser és per 5?
Bueno, una ampolla de Magnum te sortirien unes 10 copes, aproximadament.
Unes 10 copes?
Sí, aproximadament.
Dos copes per cap, ja és això. A partir de 5 persones ja ho sabeu. Magnum, i després, evidentment, també hi ha altres...
Hi ha formats, el Jerobam.
El Jerobam.
N'hi ha de 5 litres, vull dir que hi ha bastant de formats. Però el que més es ven, ja et dic, és el Magnum. Sí que a vegades algú que fa una festa de cumpleaños vol agafar un format de 5 litres o de 3...
Bueno, encara fa més festa, no?
Exacte.
Sí, sí. I ens pots parlar una mica del club que teniu, del club de cates, que se'n diu?
Bueno, tenim un club de cates, que són la gent que està més interessada en el món del vi, que està bueno, constantment vol saber novetats que en tenim i tal, i el que fem és avisar-los pues, que en tenim alguna novetat o tenim alguna cata prevista.
A nivell de mail, entenc.
Ah, exactament.
Això, nosaltres ja en som socis, perquè sí, realment sí. Val la pena.
Ja, ja.
I anem avisant. Sabem des de coses interessants.
Sí, qualsevol cosa que anem fent, pues, ho anem informant per allà, normalment.
I no sé, ara per acabar, que sempre a la nostra secció fem una petita recomanació de grans vins a petits preus.
Yeah.
Aquí en tens moltíssim i serà molt difícil, però ens recomanaries un o dos vins per sota dels 10 euros i que siguin uns grans vins? Per
bueno,
tu?
Jo de diferents zones, per exemple. Sí. Per exemple, del Montsant, a mi m'agrada molt un noi que es diu del Seré, que és aquest vi d'aquí. És el Seré, ell pertany a una bodega que és el poble de Marçà, vale? I és un nano que vaig conèixer fa molt d'anys, amb una fira que van anar i tal.
El Seré.
El Seré del Montsant.
Molt bé.
Vale, ell és de la bodega Vendrell, del poble de Marçà. Jo trobo que és una bodega petita, bueno, ara va creixent, perquè ara s'han fet més gran, però que no hi treballa molt bé amb el tema d'esquí.
També vaig 680, vull dir que fantàstic.
Sí, també de l'Empordà, potser la bodega que més potser m'agrada més, perquè un dia que cada dia m'agrada més seria la de la Martí Fabra. Martí Fabra crec que cada dia treballa més bé, està fent coses noves, intenta fer alguna cosa amb vins naturals, va fer una tirada no fa gaire d'uns vins naturals, a 600 o 700 ampolles. Bueno, va fent.
A tenir en compte, sí, amb el verd d'Albera, l'oratori...
Correcte, són vins que són... Bueno, jo crec que estan
molt ben aconseguits.
Hi ha moltes més altres, de bodegues, n'hi ha tantes...
No, no, i tant. Bordar, Però amb aquestes recomanacions, doncs, sí, perfecte. Ens ha agradat molt aquesta estoneta amb tu. T'agraïm bueno, el teu temps.
Al contrari.
Que això es comença a emplenar i...
No, pateixis. Està... Ara estem al gener...
I és bon d'allò, és bon... Bon cas.
Doncs t'agraeixo molt que hàgiu vingut a casa nostra, és casa vostra. Ja
qualsevol sabeu. Cosa, aquí estem per fer una difusió.
Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies, Jordi.
A vosaltres, Vinga, rei. Merci, Nico.
Jo no...
I abans d'acabar amb el supermatí d'avui, hem de destacar també que Palafrugell i Torroella de Montgrí celebraran el pròxim 4 de febrer dues de les 13 curses simultànies de la 10a edició de Run for Cancer. Aquesta cursa, organitzada per la Fundació Oncolliga Girona, serveix per commemorar el Dia Mundial contra el Càncer. Se sumaran Aiguaviva, Flaçà, Maçanet de la Selva, Navata, Olot, Planoles, Porqueres, Riu de Llots de la Selva, Sal i Tossa de Mar, Carla.
La Run for Cancer és una prova oberta a tothom i es pot fer corrent o caminant. En gran part dels municipis, els participants poden triar entre dos recorreguts, un de 5 quilòmetres i un altre de 10. Les inscripcions ja estan obertes a la web d'Oncolliga Girona i tots els que s'hagin inscrit abans del 29 de gener rebran com a obsequi uns guants tècnics. També hi haurà l'opció d'inscriure's el mateix dia abans de la cursa. Per inscriure's cal fer un donatiu de 10 euros a l'Oncolliga. La sortida a Palafrugell es farà el 4 de febrer a les 9 del matí davant de l'esclat. Pel que fa a Torroella de Montgrí, la sortida es farà a les 10 des del pavelló 9.
Dimecres ha començat amb la presència d'alguns bancs de boira, però ràpidament el temps assolellat s'imposarà al Baix Empordà. La temperatura puja una mica respecte a ahir, amb un matí fred, però amb una màxima que pot superar els 20 graus aquest migdia. Demà la temperatura serà protagonista amb un ambient pràcticament primaveral, amb un matí menys fred i la màxima pot assolir valors de 22 a 24 graus.
Doncs des d'aquí no sabem si dir-vos que agafeu el banyador o agafeu la jaqueta, perquè el temps, com diuen, a vegades és boig. Per tant, gaudirem avui d'unes temperatures molt càlides per l'època en la que ens trobem, i per això també crec que val la pena gaudir una mica d'aquest sol que ens dona una petita treva al temps hivernal que hem anat tinguent les últimes setmanes. Nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'ha emès a través de Ràdio Bisbal. I us recordem que demà al matí ens tornem a trobar, com cada dia, a les 8 del matí. Us desitgem un molt bon dimecres i ens retrobem demà. Adeu, que vagi molt bé.